Escolta, ja tenim aquí asseguda amb nosaltres na Laura Hernández Peñalbert, especialista en fotografia, per encetar una nova edició del nostre espai entorn a aquesta disciplina que vam titular L'ombra de la llum. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Vinga, va, fes un resumet del que parlarem avui en l'espai de fotografia.
Pues avui a l'espai, sempre altres vegades, no, hem fet un apartat més de notícies i altre de la història de la fotografia. Avui exclusivament l'anem a dedicar a l'apartat de notícies, perquè ve carregat. Aquesta setmana passada hem tingut diverses notícies al voltant del fotoperiodisme, que era el tema que anàvem a parlar avui. Aleshores, anem a començar.
Perfecte.
Sí, comencem ja?
Vinga.
Vale, pues primer de tot, ja portem la dècima secció de L'ombra de la llum.
Dècima?
La dècima és avui.
Ah, sí, carai, ja, tu, que m'ha passat volant.
Anem fent caminet.
Sí, ho veig.
Bueno, primer de tot, recordar que avui, a les 8, com tots els dimecres, a la TV2 tenim un altre capítol del programa que varen comentar dedicat a la fotografia, Detrás de l'instant. Aquesta nit tenim un programa dedicat al fotògraf, periodista i documentalista Antoni Canela. Així que els amants de la natura i de la fotografia podran gaudir aquest treball d'aquest fotògraf dedicat també a temes medioambientals.
Molt bé.
És un capítol que pense que els xiquets també poden disfrutar molt, perquè hi sortiran molts animalets, així que anima a tots aquesta nit a sopar davant de la televisió. Dir que Antoni Canela en el 2017 va ser candidat als Premis Goya per el seu documental El viatge d'Unai, on relata la vivència d'estar 15 mesos en tota la seva família recorregant el món per trobar 7 animals amenaçats en 7 continents diferents. I bé, com hem dit, anem a parlar de notícies al voltant del fotoperiodisme, alguna dolenta, però primer de tot comentar que l'actor Johnny Depp ha tornat a protagonitzar una pel·lícula. Saps que l'has sentida, Bernat?
Sí, sé que va haver-hi tot un tinglado a Barcelona perquè un munt de gent el van esperar allà al carrer Verdi del barri de Gràcia, perquè estrenaven aquesta pel·lícula i la gent en tenia moltes ganes de veure'l, i va dir allò, aquella frase mítica, en una entrevista: estic molt content d'estar a Barcelona, la ciutat que té el quadre Guernica d'en Picasso.
En fi, és de veres,
estava una miqueta descol·locat.
Pues res,
Johnny Depp.
Sí. És una pel·lícula, en aquest cas l'actor interpreta el paper del fotògraf William Eugene Smith.
Mira, va, escoltarem el tràiler de la pel·lícula, si vols posar els auriculars.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. La gente necesita ayuda. Necesitamos atención global. Te necesitamos.
Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life.
No lo eres. Eres el más protestón que ha trabajado en la revista Life.
Escúchame, quiero esas fotos, Jim.
Trae la historia a casa.
La portada es siempre igual de importante que la historia en sí. No puedes permitir que tus emociones te dominen. Vete a casa. No, ¿por qué? Los nativos.
Aquí un avenç amb el tràiler doblat de la pel·lícula. Se sentia japonès. Per què?
Perquè, bueno, la pel·lícula es diu El fotògraf de Minamata. Minamata és un poble coster de la part oest de Japó.
Ah.
I, bé, va haver una important contaminació per mercuri, per una indústria química, la empresa Chiso. Aleshores, aquesta pel·lícula està basada en un assaig fotogràfic que va fer Eugene Smith, i un llibre posterior que es va dir Minamata, un advertiment per al món, escrit per Eugene Smith i la seva dona Miyoko Smith. I en ell parlen, en el llibre, la pel·lícula en si no vaig a parlar molt, vaig a parlar més d'una imatge molt important d'Eugene Smith que va fer amb aquest reportatge. En ell parlen dels efectes mortals de la contaminació per mercuri, i que es va produir d'una manera continuada des de 1932 fins a 1968, més de 30 anys. Aleshores, aquest assaig és una denúncia, va ser l'últim treball que va fer aquest fotògraf. Abans ja havia treballat, com se sent en el tràiler, no?, com corresponsal de guerra, també en la Segona Guerra Mundial, i per la prestigiosa aquesta revista, l'Americana Life, i també va treballar per l'agència Magnum. En principi, ahí s'escolta, no?, com la revista Live li diu «Tens que portar, no?, el millor reportatge». Bueno, en principi la parella anaven per a estar 3 setmanes i finalment se van quedar 3 anys visquent en aquesta zona contaminada. Eugeni, quan en el tràiler també la imatge de la portada és molt important. Eugeni volia que tot el que havia vist es poguera resumir en una imatge, i va ser una que va fer en 1971, anomenada Tomoko en el bany. Si els oients volen buscar-la...
Tomoko?
Tomoko.
Ah, Tomoko, val.
Tomoko en el bany. Si els oients volen cercar-la al Google, perquè anem a parlar un poquet d'ella. És una imatge increïble, en blanc i negre, es veu a una dona major i una més jove, és la mare, no?, de Tomoko. Tomoko és la protagonista, que ha estat infectada per aquesta contaminació, i la mare agafa la seva filla impedida i deforme pels efectes del mercuri i l'agafa d'una manera molt amorosa mentre que li està donant un bany. Tomoko està mirant cap a dalt, té una llum molt celestial, i aquesta imatge és emblemàtica, és un símbol de lluita contra les injustícies, contra la contaminació. És una imatge plantejada inicialment per la mare de Tomoko, planificada i ben preparada.
Ah, sí, l'estic veient. Sí que l'havia vist. Ostres, tu, és molt impactant, eh? Mira, fins i tot veig en un lloc que hi han posat un cartell de censurat, perquè realment hi ha una escultura i tot, s'han fet escultures i tot.
No és que hi ha una escultura... Bueno, sí, de la mateixa fotografia?
No, no és la mateixa fotografia, s'hi pareix. És una escultura, veig. Però no, la fotografia és molt impactant.
No, és increïble aquesta fotografia.
No, i molt maca, eh?
Sí. I bé, està ben preparada, fins i tot es va utilitzar un flash complementari perquè estiguera tot en el seu lloc, no? Per aconseguir una perfecta il·luminació, com estaràs veient, Bernat, la il·luminació és impecable, no? És una foto bella, amb molta dignitat, malgrat la tragèdia viscuda. Aleshores, el seu objectiu de resumir tot a una imatge, crec que no hi ha cap dubte que ho va fer, no?
I tant.
Ell mateix, el 1974, va escriure: la fotografia és una veu xicoteta en el millor dels casos, però a vegades, només a vegades, una fotografia o un grup d'elles poden atraure els nostres sentits a la consciència. Molt depèn de l'espectador. En alguns, les fotografies poden provocar suficient emoció per a ser un catalitzador del pensament. De fet, la escritora Susan Sontag, que la vàrem anomenar fa 2 setmanes, no?, per el seu llibre Ante el dolor de los demás, en el seu llibre previ de fotografia, en Todo sobre la fotografia de l'any 73, diu que aquestes imatges de reportatge d'Eugene Smith commouen perquè documenten un sofriment que desperta la nostra indignació i ens fa també allunyar-nos perquè són excel·lents fotografies de l'agonia. Aquesta imatge, Tomoko en el bany, s'ajusta a estàndards compositius dels clàssics de l'art. També sembla un poquet, quan has comentat el tema de l'escultura, perquè ho relacionen també en la Pietà, en l'escultura de Miquel Àngel. Està el Crist crucificat en braços de la seva mare. Pot ser que per això també, gràcies a aquesta composició i il·luminació, bé, potser no, estic segura, gràcies a l'estudi visual de l'imatge, va fomentar també que siga aquesta una imatge icònica, no?, d'aquest desastre. Una imatge molt potent, amb un diàleg visual perfecte. La mare de Tomoko va explicar que realment la seva filla va ser un tresor familiar, perquè gràcies a ella, ni ella ni els seus 6 fills posteriors que va tindre tenien problemes. Tomoko va néixer amb tota la càrrega de mercuri que la mare va ingerir. Aquesta imatge també té una altra història posterior molt interessant al voltant de l'autoria. En els últims anys, en els llibres i en les exposicions que s'han fet, de les mostres que s'han fet del fotògraf Eugene Smith, no s'ha pogut tornar a veure aquesta imatge per drets de reproducció i exhibició. Uh-huh. La història és que una vegada mort Eugene Smith, la seva ja exdona, Alien Miyoko, va ser nomenada heredera propietària dels drets d'aquest reportatge de Minamata. Uh-huh. Les altres fotografies varen ser pels seus fills. Ella va decidir, després de parlar amb la família de Tomoko, a finals dels anys 90, tornar la fotografia a la família i també els va cedir els drets a decidir sobre el seu ús. Generalment, el dret d'autor d'una fotografia pertany a la persona que l'ha fet, al fotògraf, no? Però Aileen i Eugene, que varen tindre una relació molt estreta amb la família durant aquests 3 anys, pues, Aileen va decidir que va dir que també que el model o el subjecte també té drets i creia que era important respectar a aquestes persones, no? Així que aquesta imatge ja no es podrà utilitzar per a cap publicació, uh-huh. i també es demanava als museus que tenien una còpia que tinguin en compte aquesta consideració cap a un futur per si la mostraven. Uh-huh. Això és un precedent i és un tema interessant perquè de sobte una imatge icònica ja no se pot veure, no? Nosaltres la veiem per les publicacions abans i que s'ha digitalitzat i està en internet. Cal tindre en compte que aquesta decisió té una explicació, no sé si és la més correcta o no. En aquest cas, des de la primera publicació que es va fer aquesta imatge a la revista Life, ja va tindre pues, una notorietat mundial. Són d'aquestes imatges, Bernat, que impacten, no?
I tant.
I la família va patir durant molts anys que el seu veïnat pensara que estaven aprofitant-se econòmicament d'aquesta situació. Cal tindre en compte que tot el poble de Minamata, més o menys totes les famílies, tenien alguna situació similar per tota la contaminació. Aleshores, segons diu el pare de Tomoko, aquests rumors en el dia a dia eren insuportables, fins que en l'any 97 una productora francesa contacta amb ells per demanar-los que utilitzar la imatge per a un programa que anaven a parlar de les 100 millors fotografies del segle XX i a més fer-los una nova entrevista. I el pare va dir que es negava, que ja no volia que continuaren explotant la imatge de la seva filla, a més ja morta, volia que la deixaren en pau. Miyoko, la propietària, la ex-dona de Eugene Smith, a l'assabentar-se va reunir-se amb la família de Tomoko i els va donar els drets de l'ús. Uh-huh. És quasi inevitable, no? En el fotoperiodisme, el tema de la intrusió. Però aquesta imatge, com hem dit, estava consensuada, és a dir, fins i tot era una imatge ja planificada amb tot el consentiment dels retratats, no?
Sí.
Aleshores, no és una captura llunyana d'amagat. Bé, aquesta és la història d'aquesta imatge del fotògraf Eugene Smith. La pel·lícula no sé com estarà, jo he llegit alguna referència.
Algunes crítiques jo també ara he llegit fa una estona a Film Affinity, aquesta pàgina que tot llegeix, que no sempre l'encerta, ni molt menys. I bueno, els crítics no, en fi, no l'han rebut, diríem, amb molt escalfor, tampoc.
Mm. Sí que jo he llegit algo que, segons ell, ho fa prou bé, el seu paper. Sí, per lo vist, però no ho sé. El cas que, bueno, tota aquesta història de la imatge no sortirà a la pel·li, però crec que era important parlar-lo.
Molt bé, i tant.
Dir que Eugene Smith, a part, bueno, era un fotògraf molt perfeccionista, també tempestuós, i aquests dos aspectes de la seva personalitat li varen donar més d'un problema en el treball. Uh-huh. Va lluitar molt amb els editors dels diaris i les publicacions perquè va demanar per primera vegada un fotògraf, va dir que pensava que el fotògraf també deuria de participar en l'edició final de la selecció de les imatges, no? De l'ordre, de la disposició en la pàgina, dels dos textos que acompanyen a la imatge, i ha sigut ja d'inconformista per tots els editors. Crec que el que va fer és superimportant des del punt de vista d'un fotògraf, no? Perquè moltes vegades els fotògrafs entreguen o entregaven les imatges, les reenquadraven, aleshores tot la captura, no? Que has ficat tot el teu cor per fer una imatge, s'ha destrossada. se destrozava. Ara, des del 1980, la seva fundació promou la fotografia humanista. Cada any bequen a un fotògraf en $40,000 perquè faci un projecte. Aquest any crec que per la pandèmia aquesta quantitat l'han dividit en 5 fotògrafs. I així a Espanya també va estar Eugene Smith, el 1950. Va fer el llibre Spanish Village. És un assaig fotogràfic del poble extremeny de Deleitosa. I va ser un reportatge que es va publicar també a la revista Life el 1951 i costava de 16 fotografies. És un reportatge amb caràcter polític. Tenia el propòsit de retratar la fam i la por. I Guillem, quan va vindre, volia saber què estava passant en aquesta Espanya, no? Al cap de 2 mesos d'estar així, no trobava el que el volia fins que va llegir un article al diari ABC de Gómez de la Serna sobre aquest poble, sobre Deleitosa. I va pensar que eixe era el lloc per a fer el reportatge. Però no ho va tindre molt fàcil perquè des de que va arribar al poble, els falangistes intentaven que no fera el seu treball. A vegades fins i tot recreava les escenes, diuen que al retorn li va demanar repetir la comunió d'una xiqueta per a retractar-la. No? Quan va tornar a Estats Units amb el treball, tampoc ho va tindre molt fàcil, perquè la imatge projectada d'Espanya que va fer Eugene no era molt bona, era contrària als interessos d'Estats Units i la seva política exterior. Però gràcies a uns ultimàtums dels caps de redacció a la revista aconseguiren que finalment es poguera publicar. Després de tots aquests problemes va ser tot un èxit de vendes. Va vendre 22 milions d'exemplars a la revista i va fer que el món tinguera realment una visió de què estava passant així, no, a Espanya. Després de la publicació, diversos fotògrafs internacionals van vindre a Espanya també per a retratar-la, Carter Bresson, William Klein, Robert Frank, va fer també un reportatge a València molt xulo. I Eugene Smith era un excel·lent fotògraf, no cap dubte, a nivell formal, tècnic, compositiu, i tenia la gran capacitat de mostrar els aspectes més crus de la realitat. I ara, enllaçant això,
sí,
comentar, no, en l'actualitat el gran treball que fan aquestes persones que es dediquen a explorar, a buscar la veritat, a donar-nos als demés veus i imatges per a saber què ocorre en el món. Supose que hauré, bueno, supose no, ahir vaig sentir, Bernat, que vas fer una entrevista a David Jiménez, el teu David Jiménez, no el fotògraf artístic, sinó el fotoperiodista.
Bueno, sí, no tant fotoperiodista, sinó periodista.
Periodista, sí.
Sí. Perquè ahir es treballa amb la pluma, no? I el dilluns el vam entrevistar, sí.
Aleshores, bueno, jo ho vaig sentir ahir, que parlava pues, de la mort de dos periodistes, del navarrès David Bereaín i del basc Robert Fraile, assassinats a Burkina Faso mentre estaven treballant, fent un documental. També un irlandès, president de l'entitat dedicada a combatre la caça furtiva a l'Àfrica, i un ciutadà burkinès. Ells, com altres, fan un periodisme valent i essencial en les zones de conflicte. Va ser un atac terrorista al país de Burkina Faso des del 2015. Hi ha un increment de violència jihadista, es parla ja de 5.000 víctimes. Eren ells uns periodistes amb una llarga trajectòria i experiència en zones de conflictes com Iran, Afganistan, la República Democràtica del Congo, Colòmbia. Aleshores, podem dir que treballem per passió, no? Amb rigorositat i discreció. Persones compromeses a difondre realitats ocultes o difícilment visibles. L'altre dia vaig llegir una entrevista de Fontcoberta, que està ací a Palma, perquè està fent una recerca d'un arxiu, crec que l'arxiu Plana, i les imatges, diu que les imatges són les armes per a fomentar consciència. Aquesta frase recorda la que he llegit abans d'Eugene Smith, que deia que les fotos podien atraure els sentits a la consciència, no? Així que gràcies a tots i a totes que fan una labor tan generosa
i
encomiable per donar-nos un poquet més de llum i de saviesa.
Molt bé.
I
per acabar?
Sí, pues una molt bona notícia Almenys a mi em fa molt feliç, i és que ja oficialment podem dir que tenim una nova edició de Formentera fotogràfica. Sí. L'altre dia Pepo ja va entrevistar el director, a Francesc Fàbregas.
Avui també l'entrevistem, però per un altre tema.
Pues, per avançar els ponents que ja estan confirmats, així que del 8 al 12 d'octubre Formentera un any més serà un punt de trobada per als amants de la fotografia, professionals, aficionats, des de si anima els formenterens i a tots els xillencs que vinguen, perquè és un festival eclèctic i molt professional a nivell humà també. I parlant de Formentera fotogràfica, per a finalitzar, comentar que un company i amic de l'equip del festival, Santi Donaire, que també és periodista, documentalista i fotògrafo, aquesta setmana passada ha preestrenat el documental al Festival de Cine i Drets Humans de Sant Sebastián, la pel·lícula Aita Mari, que està dirigida per Javi Julio. En producció està Santi Donaire i la productora és Nervio, una productora independent que defensa els drets humans. La pel·lícula compta com un antic tonyinaire es converteix en un vaixell per a rescatar, per a salvar els refugiats que s'ofeguen a la mar Mediterrània, fins que fan el seu primer rescat. No solament això, sinó que també es parla de les traves burocràtiques i dels interessos europeus que s'amaguen la decisió d'impedir missions com la que fa Aita Mari. Ara està en la fase de negociacions amb la distribuïdora per veure quin recorregut tindrà el documental. Tant de bo, molt pront puguem veure'l. I totes aquestes iniciatives de denúncia són molt necessàries, de no dir que gràcies a professionals com ells tenim major informació del que realment ocorre en el món. Santi, a més, porta diversos anys investigant i desenvolupant un projecte al voltant del tema de la memòria i el trauma històric. Ara mateix continua amb el projecte Fills de la Desmemòria de les Fosses de Paterna a València.
Ah, sí.
Ahir mateix, no?
Ahir abans d'ahir sortia aquesta, l'exhumació de la fosa dels, de la cultura, que se'n diu.
Sí.
Professors, escriptors, en fi, de tot en allà van posar.
Sí, o sigui, sumaran
39. Sí, sí.
200 fusilats, no? Víctimes de la represàlia franquista. I encara que Fontcuberta diu que la foto...
El lado bueno de la història. Laura, sí. No oblidis.
Lado bueno.
Molt bé. Escolta, doncs estarem molt atents a veure quan s'estrena aquest documental d'en Santi Donaire i el veurem amb molt de gust, perquè a més doncs, parla d'una qüestió que mos interpel·la a tots. Gràcies i molt bon cap de setmana.
Igualment.